Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, la interioritat humana en la societat hipertecnològica. Ens preguntem quin espai hi ha per la interioritat en aquesta societat. Com més consumistes, més buits interiorment, més impacta el nostre entorn? Fins a quin punt el progrés tecnològic implica en termes reals progrés humà i ecològic? Diu l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, del juny del 2015. Pel que fa als reptes socials, podem preguntar-nos, va escriure el Papa Francesc, què significa el manament no mataràs quan un 20% de la població mundial consumeix recursos en tal mesura que roba a les nacions pobres i a les futures generacions el que necessiten per sobreviure. Va dir el Papa, a les pròximes generacions podríem deixar-los masses escombraries, deserts, brutícia. El ritme de consum, malbaratament i d'alteració del medi ambient ha superat les possibilitats del planeta, de tal manera que l'estil de vida actual és insostenible i només pot acabar en catàstrofe. I la perspectiva del Papa Francesc no és minoritària. Ja el 92, o 1992, una declaració signada per 1.700 científics de primera fila alertava que si no fem un canvi de rumb, la Terra acabarà sent incapaç de sostenir la vida de la manera com la coneixem. Diu el doctor en filosofia Jordi Pigem, el llibre que ens presenta avui, Àngels i robots, que ha publicat Viena Edicions, que un sistema que per la seva pròpia naturalesa fa créixer les desigualtats socials i fa minvar la diversitat de la vida sobre la Terra és profundament immoral. I una de les raons per les quals no escoltem, o de vegades ni tan sols sentim, el clamor de la Terra i dels pobres és el fet que molts professionals, formadors d'opinió, mitjans de comunicació i centres de poder viuen molt lluny, geogràficament i figurativament, de les persones i comunitats que més pateixen. Pel sociòleg Zygmunt Bauman, vivim en un planeta sumit en el fonamentalisme del creixement econòmic. Ens cal salvar la lògica del món, diu Bauman, de la ceguesa en què cau i de les seves conseqüències homicides i suïcides. I diu Jordi Pigem, en lloc de créixer en consciència i responsabilitat, hem crescut en distraccions, l'engany, l'autoengany. Mai la humanitat no havia disposat de tanta informació com avui, però el que preval és una distracció constant, un comportament evasiu, unes anàlisis esbiaixades. És la manera com l'ésser humà s'espavila per augmentar tots els vicis autodestructius intentant no veure'ls i postergant les decisions importants. Avui a l'ofici de viure, la interioritat humana en la societat hipertecnològica.
Seyed Hossein. La crisi ecològica és de la més extrema urgència i gravetat, i qui se'n desentén, senzillament, s'autoenganya.
David Jou, soc professor de física de la Universitat Autònoma de Barcelona i poeta, i el tema que ens interessava avui era el de la interioritat en l'època hipertecnològica com la que estem vivint. Sobre això, jo faria tres reflexions, tres dèficits que té aquesta interioritat nostra en aquesta època, que són dèficit de silenci, dèficit de calma i dèficit de sentit. La tecnologia, per nosaltres, actualment, no és un simple instrument al servei nostre, sinó és com una atmosfera cognitiva i de possibilitats en la qual estem immersos i de la qual es fa molt difícil de prescindir. Aquesta esfera té una capacitat d'enriquiment extraordinària i ens pot obrir moltíssimes possibilitats. El problema és, d'una banda, que ens deixa poca ocasió de silenci, de reflexionar sobre les coses que ens van entrant i fer la nostra pròpia assimilació, que això és culpa nostra, en part, perquè això ho podríem dominar, En segon lloc, ens imposa un ritme temporal molt viu i aquest ritme temporal ens dificulta també aquesta reflexió i fa que molts de les nostres activitats siguin obsoletes. I en tercer lloc, la tecnologia actual insisteix molt en els mitjans, posa al nostre servei molts mitjans, però en canvi reflexiona poc sobre els fins. I al no reflexionar sobre els fins, tenim un cert dèficit de sentit de per què fem les coses, d'on anem, tenim la sensació d'anar amb molta pressa, però no ben bé on anem. Crec que un llibre que explora totes aquestes possibilitats i al mateix temps aquestes mancances és el llibre Àngels i robots, que precisament està dedicat a temes d'aquests, de Jordi Pigem.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure parlem de la interioritat en aquesta societat hipertecnològica amb en Jordi Pigem. Jordi, ben retrobat, gràcies per venir a l'Ofici de Viure.
Hola, Gaspar, com estàs?
Presentant aquest Àngels i robots que, com hem dit, ha publicat Viena en català i Fragmenta en castellà. Jordi, jo et feia com al voltant del taoisme, també del budisme, però aquesta, però tu t'has basat en una encíclica del Papa Francesc.
Sí, eh? Correcte. I això ve del fet que un dia estic llegint les notícies a internet, una pàgina sobre ecologia en anglès, i m'arriba un link que diu que s'ha publicat aquest text del Papa Francesc sobre ecologia, i me'l vaig començar a llegir aquell dia. Me'l vaig llegir rapidíssimament, el vaig acabar el cap de setmana, i vaig veure que l'encíclica del Papa Francesc expressava magníficament moltes de les coses que jo he vingut reflexionant durant molt de temps.
Sí, efectivament. De fet, no t'has desviat gens ni mica, en el fons, perquè al fons, diu aquesta encíclica, la natura és plena de paraules d'amor, però com podem sentir-les enmig del soroll constant de la distracció permanent i ansiosa o del culte a l'aparença? Moltes persones experimenten un profund desequilibri, diu aquesta encíclica, que les mou a fer coses a tota velocitat per sentir-se ocupades amb una pressa constant que de vegades les mena a atropellar tot el que tenen al voltant. I això té un impacte en la manera com es tracta l'ambient. I tu també et bases en aquesta reflexió per parlar de l'evolució tecnològica, de les conseqüències que està tenint sobre la humanitat, i també fas reflexions sobre la condició humana. I parles del fet que s'hagi eclipsat la verdadera espiritualitat. Dius que la falsa religió economicista ha eclipsat la veritable espiritualitat.
Sí, això és en el sentit que avui en dia allò que se suposa que dona sentit a les nostres vides és el consum i és el creixement de l'economia. Tradicionalment, a totes les èpoques i cultures, se suposava que els homes i dones estàvem aquí fos per guanyar-nos el cel, fos per viure en harmonia amb la natura, fos per desenvolupar-nos interiorment. I avui en dia se suposa que el propòsit de la teva vida és que puguis consumir més, i el propòsit de la vida col·lectiva és que creixi el producte interior brut. I això és una religió falsa perquè no funciona. Perquè per més que augmenti el teu consum o més que creixi el producte interior brut d'un país, sabem, per multitud d'estudis de psicòlegs i sociòlegs, que això no porta la veritable satisfacció. Que sempre queda un buit que has de seguir omplint, consumint més, produint més.
El creixement il·limitat de l'economia és impossible, escriu en Jordi Pigem a Àngels i Robots, perquè la Terra té límits geogràfics i biofísics. La petjada ecològica de la humanitat va superar la capacitat de regeneració del planeta als anys 80 del segle XX. Una dada com la petjada ecològica mostra que un país com el nostre estem consumint de mitjana, com a mínim, el triple del que seria sostenible. La situació és alarmant. No?
Això és molt gros i normalment no hi parem esment. Però el fet que estem consumint tres vegades més del que és humanament possible, ecològicament possible, en aquesta Terra, significa que tard o d'hora això s'acabarà. Significa que en les últimes dues generacions hem viscut en una festa, orgia, diu Sigmund Bauman, el gran sociòleg, una orgia de consum, que aviat s'acabarà. El Papa Francesc, una de les coses que m'ha impressionat de l'encíclica, que està basada en multitud d'informes científics que apunten a aquestes qüestions ecològiques i socials, una de les coses que diu més contundents és que aquesta societat, sent insostenible, només pot acabar en catàstrofes. No diu que potser podrien ocórrer. Diu que per aquest camí, com és insostenible, això patarà. I crec que moltes persones, i això ho vaig veient cada vegada més, comencem a tenir certa consciència que això no funciona. Que a nivell de caos climàtic hi ha aquestes inundacions que maten una dotzena de persones aquí i allà, que a nivell de caos i desorientació institucional, política a nivell mundial, etc, tot va d'una manera més complicada, i que aquesta idea que, amb què havien crescut la majoria de nosaltres, que el món cada vegada seria millor, més just, més harmoniós, amb vides més plenes de sentit, aquesta idea que sempre s'ha tingut que els fills tindran una vida millor que els pares, aquesta idea ja no està garantida. Tant de bo, els nostres fills tinguen vides millors que...
Tu ets pare.
Jo sóc pare.
I ho tenim molt present, no? Quin futur, el futur de
i tots els que són pares i mares, veiem que hi ha en aquestes vides que s'estan desenvolupant i alguna cosa dins nostra ens diu que ha d'haver un bon futur per a aquestes persones. Però el cas és que això no està tan garantit com voldríem.
Sí, quina relació fas amb la situació política també, no? Perquè abans esmentaves aquesta...
Bé, en la situació política em referia sobretot al fet que avui en dia les persones que tenen més poder no són del tipus Gandhi i Einstein, són del tipus Trump i Putin. I si tinguessin persones liderant el món del tipus Einstein, Gandhi, Martin Luther King, etc., podríem tenir expectatives de que bé, ja es reuniran i ho trobaran, no? Ja trobaran la manera d'arreglar-nos. Però si tenim les persones que tenim com a líders polítics mundials, és a dir, jo avui en dia no conec un sol líder polític d'un estat potent o d'una multinacional que em sembli una persona excel·lent. En el passat jo crec que podies trobar persones excel·lents dirigint països. Avui en dia la veritat és que hi ha una mediocritat tremenda.
Però és curiós perquè aparentment tenim més informació que mai.
Exacte.
I aparentment podem opinar més que mai a través de
internet, xarxes socials. És una gran paradoxa del món contemporani, el fet que tenim més informació que mai, però també a la vegada semblem tenir molta més desorientació de la que teníem abans. És a dir, ningú té gens clar cap on van les coses i poques persones tenen clar cap on volen orientar la seva vida a llarg termini. I s'ha donat aquesta paradoxa que tradicionalment hi havia una cosa que se'n deia saviesa. D'això avui en dia gairebé ja no se'n parla. Quan la saviesa es desintegra i s'esmicola, queda el coneixement, que és una cosa fantàstica. Quan el coneixement s'esmicola, queda la informació, que encara val alguna cosa. Si la informació s'esmicola, queden les dades. I avui en dia ens fixem en les dades i de la saviesa ja no en parlem. Dades integrades són informació, ben integrades. Informació ben integrada és coneixement. Coneixement científic, per exemple. I diversos coneixements ben integrats són saviesa. És curiós que ens oblidem de la saviesa i posem tota l'èmfasi en les dades. I per moltes dades que tinguis no tens criteris, no tens manera de realment caminar d'una manera plena i profunda en el món.
Jordi Pigem, avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb el llibre Àngels i Robots, presentant-lo als oients, un llibre que s'ha veure a l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc i d'un ventall de pensadors que han desenvolupat una visió crítica de les tendències deshumanitzadores que creixen en el món d'avui. A Laudato Si hi llegim: el món del consum exacerbat és al mateix temps el món del maltractament de la vida en totes les seves formes. En l'actualitat s'ha imposat una lògica del fer servir i llançar que genera tants residus només pel desig desordenat de consumir més del que realment es necessita. El gruix de l'activitat humana contemporània, sovint al servei de les finances i el consumisme, fa que la terra en què vivim es torni menys rica i vella, cada cop més limitada i grisa, mentre alhora el desenvolupament de la tecnologia i de les ofertes de consum continuen avançant sense límit. El triomf del creixement econòmic, per tant, Jordi, com ens deies, no és el triomf de la humanitat i no hi ha prou recursos per universalitzar el consum de les societats més riques. Per tant, per intentar no ser excessivament catastrofistes, per on passaria la solució?
Bé, és molt més fàcil diagnosticar una malaltia que trobar una solució immediata. I ara estem a la fase de donar-nos que aquí tenim un problema. I, com sabem, no podem resoldre un problema fins que no ens n'adonem plenament. Aleshores, sí que tenim el problema que ens hem vist absolutament seduïts per les coses materials i per les pampallugues de les maquinetes, fins al punt que avui en dia la majoria de les comunicacions entre persones ja no són mirant-nos als ulls, sinó teclejant, que està molt bé, si tens una mica a San Francisco, li arriba instantàniament. Però el cas és que dia a dia baixa la comunicació entre persones. Com baixa l'atenció la capacitat d'atenció mitjana de les persones. I això és una cosa extraordinària. I això ho sento dir a professors i professores de primària, de secundària i d'universitat, que any rere any la capacitat de concentració dels alumnes està baixant. Aleshores, aquí tenim un problema que, des de la meva perspectiva, la perspectiva que m'interessa més, és sobretot psicològic. Tenim aquesta allau de seduccions, però has de tenir una gran disciplina per exemple, a internet, ser capaç de triar allò que realment és necessari, útil, en aquest moment, i no anar-te amb una deriva d'hores i hores d'estar navegant en coses cada vegada menys rellevants per la teva vida. O sigui que la solució que tu em demanaves passa en primer lloc, jo crec, per una presa de consciència d'aquesta situació i per una presa de consciència de la meravella del que és ser éssers humans amb aquest món preciós de natura fantàstica com tenim aquí a Catalunya i adonar-nos de la veritable riquesa d'una vida viscuda en moments de silenci, en moments d'estar amb tu mateix o tu mateixa, en moments d'admiració per la natura, sortides de sol, ocells en un bosc, el que sigui, i moments d'admiració per aquest miracle que és el fet que estem aquí vius, respirant, el miracle aquest de l'existència que molts filòsofs i moltes persones hi han reflexionat.
Ho escrius, Jordi, més enllà d'un cert llindar de consum de béns materials, la satisfacció personal no augmenta i fins i tot pot tendir a minvar perquè l'increment del consum va acompanyat d'un increment de l'estrès, disminució del lleure i del contacte amb la natura.
Zygmunt Bauman. Ens cal una revisió radical de la nostra manera de viure i dels valors que la guien, si volem evitar la catàstrofe.
És una característica fonamental de la societat de consum, escriu en Jordi Pigem, el fet de mostrar-nos només l'enlluernadora superfície de les coses i ocultar-ne sistemàticament la realitat subjacent. Per exemple, l'impacte ecològic i social de tot el procés que fa que un producte arribi a les nostres mans o el seu impacte en la nostra salut o en les dels que ens envolten o el seu impacte posterior quan el producte es converteix en residu. Sovint preferim ignorar-ho. No és que no en veiem les conseqüències, sinó que volem evitar-les. No volem veure-les, mirem cap a una altra banda. Per tant, encara que no ho vulguem, som en certa manera corresponsables, Jordi, de la situació actual.
Sí, som responsables de fer mal a la Terra, de fer mal als ecosistemes, de fer mal a moltes comunitats indígenes i d'altres. I una de les coses que a mi em va agradar de l'encíclica del Papa Francesc quan la vaig llegir és com insisteix en aquesta idea de l'engany i de l'autoengany, que la societat de consum és possible perquè ens autoenganyem. Ens autoenganyem pensant que estem vivint molt bé, quan en realitat estem fent mal a la Terra i fent mal indirectament i sense voler-ho a altres comunitats. Però encara més gros, si voleu, és el fet que sovint estan seduïts per aquesta allau de distraccions, no estem vivint plenament. Si tu passes la major part de la teva vida passant la teva atenció d'una pantalla a una altra, de la tele al mòbil, a la tauleta, quan estiguis a punt de morir, què ha estat la teva vida? Passivament estar contemplant el que fan els altres. No estàs vivint en primera persona, no és protagonista de la teva vida. És simplement un espectador en el cinema. I l'únic és que vas canviant de pantalla. Però això no és una vida plena. Això no és una vida pròpiament humana, no? Una vida pròpiament humana implica risc, implica aventurar-te a intentar ser tu mateix o tu mateixa. I aleshores, evidentment que necessitem pantalles que ens ajudin a resoldre, ens portin informació, però això no pot ser el centre de la nostra vida. I avui en dia s'està convertint en el centre de la vida per moltíssimes persones. O sigui, hi ha un empobriment vital en el fons d'això.
També, o sigui, però això ho veus a tot arreu?
Sí. Això em temo que és una cosa universal.
Perquè hi ha països, per exemple, països dels quals tu, o zones de les quals tu has begut molt de la seva filosofia, de la seva manera de veure la vida. Ara em ve al cap, per exemple, Índia, no? Mira, no sé, la Índia, no? Bé, com s'està transformant? I també sí, a nivell de contaminació.
Bé, clar, és que tot això va junt. El Ganges, que ha estat el gran riu sagrat de l'Índia, està amb un nivell de contaminació que és absolutament insuportable. El Ganges és l'artèria espiritual, diguéssim, de tota l'Índia. Però ara que fa referència a Orient, la seducció pels mòbils, per exemple, és especialment greu a llocs com Corea del Sud, a llocs com a Xina, a Japó també. D'alguna manera han volgut ser més occidentals que nosaltres i aquestes tecnologies que van desenvolupar-se originàriament a Occident, doncs les han agafat d'una manera que és l'addicció a videojocs a Corea del Sud ha obligat el govern a prendre mesures, intentar prohibir l'accés a internet a la nit, als joves, i tot això no se n'en surten. Cito un article científic de Nature, que és la revista científica més prestigiosa del món, que diu que em sembla que és els joves de 18 anys de Corea del Sud tenen més del 95% de miopia. Més del 95% d'ells té miopia. Això és una cosa que fa 20 anys gairebé ningú tenia miopia a Corea del Sud. Bé, miopia perquè tens la pantalla tot el dia davant dels teus ulls. Es pot viure miopia perfectament, no passa res. Però això és simplement un símptoma de què està passant aquí amb aquesta allau tecnològica que... una cosa que vull deixar clar és que la tecnologia com a instrument és fantàstica, i ara la ràdio és una tecnologia meravellosa.
Molta gent ens està escoltant a través d'internet, a través del podcast de l'Ofici de Viure,
sí,
en qualsevol hora del dia, etcètera.
Gràcies a internet he après coses que d'altra manera hauria trigat setmanes o mesos o anys en aconseguir. Utilitzada com a instrument és meravellosa. El problema és que sovint les tecnologies agafen el volant i ens porten on elles volen. Si veus un altre exemple, la tecnologia que es considera la primera tecnologia que utilitza l'ésser humà és el foc. És una tecnologia fantàstica. Per escalfar-te a l'hivern, el foc dels fogons per cuinar, fondre metalls, el que vulguis, però li has de posar límits. Doncs potser totes les tecnologies tenen alguna cosa a veure amb el foc. Ben utilitzades són fantàstiques, però si no els hi poses límits, se't mengen.
L'home contemporani, escriu en Jordi Pigem, citant Raymond Paniker, viu en el brugit de la civilització de les màquines. I escriu també en Jordi al llibre Àngels i robots, un món en el qual tot estigués assegurat, automatitzat i solucionat amb tecnologies, posem-hi per cas, 100.0, no seria ben aviat ben avorrit? Quin sentit tindria la vida? La vida té sentit, escriu Jordi Pigem, perquè hi ha un camí per fer que té els seus reptes i els seus riscos. En l'utopia de l'absoluta seguretat, no augmentaria el buit existencial que impregna la vida contemporània? L'èmfasi de les assegurances és simptomàtic de la pèrdua de confiança en una harmonia última, subjacent en el decurs dels esdeveniments. Bé, efectivament ho volem tenir tot assegurat, no? Només fa falta veure anuncis de la publicitat, no? Com sembla com si ens anessin a garantir la seguretat absoluta. Com que hem perdut aquesta connexió amb la nostra essència, com que l'espiritualitat, diguem-ne, no està de moda, doncs, efectivament, hi ha una buidor existencial. Tu creus que és directament proporcional, aquesta buidor existencial, a l'avenç de les tecnologies?
Bé, històricament sí que han anat paral·lelament aquestes dues coses, no? I en aquest món en què volem que tot tingui la seva solució tecnològica, que a base de prema botons tot quedi resolt, doncs també és com si volguéssim prema botons perquè no hi hagi problemes. Però això implica, d'una banda... que són molt més individualistes, que no hi ha sentit de comunitat. Si tens sentit de comunitat, doncs bé, si tens un problema allà, algú t'ajudarà. Però sobretot, que hem perdut aquest sentit de confiança còsmica que deia Raymond Paniker. Karma se'n deia a les tradicions orientals, providència se'n deia a la tradició cristiana. La idea és que si tu plantes llavors de llum, t'arribarà llum tard o d'hora. Si plantes llavors de foscor, t'arribarà foscor. I ara això ja, la majoria de nosaltres, ens costa creure-ho. A no ser que... bevem altra vegada d'aquestes tradicions sapiencials i espirituals. I com ens costa creure això i creiem que el món simplement són àtoms i molècules que van xocant més o menys a l'atzar i que nosaltres som com màquines neuronals o genètiques i ens hem oblidat de la meravella del que és realment ser un ésser humà, doncs sí, volem que tot estigui assegurat. Però això per mi en el fons expressa una mena de desconnexió respecte a la vida o fins i tot de por de la vida.
De por
a la vida, perquè la vida és fluir amb la incertesa. I un món 100% garantit, assegurat, és un món absolutament avorrit. I no és Per tant, sorprenent que l'avorriment sigui una de les grans dolències, diguéssim, de l'època. I per això necessitem més distraccions. Però aquestes distraccions, en un context en què volem mecanitzar-ho tot, fan que la vida segueixi sent avorrida. I per tant necessitem més distraccions i més i més.
Stephen Hawking. La humanitat corre el perill d'autodestruir-se a causa de la nostra cobdícia i estupidesa.
Escriu el nostre convidat d'avui: la realitat no es pot digitalitzar perquè no és feta d'objectes aïllats, sinó de relacions, i és molt més complexa, dinàmica i impredictible del que els actuals mites digitals ens farien creure. La versió digital només és una freda ombra del complex món real. L'acumulació i el tractament de dades mai no pot substituir la vida ni la interioritat humanes. També diu: no hi ha intel·ligència sense vida i sense sensibilitat. Les tecnologies ens haurien de fer la vida més fàcil sense empobrir-la existencialment. I escriu també en Jordi Pigem: avui tota nova tecnologia és benvinguda acríticament, simplement pel fet que és nova, mentre seguim creient en el mite materialista del progrés. I si té aspectes negatius, suposem dogmàticament que el mateix progrés tecnològic els resoldrà. Tot tendeix a ser avaluat en termes no humans, sinó purament tècnics. La democràcia s'ha anat convertint en tecnocràcia. No mana la gent, sinó la lògica tecnològica. Ens ho pots explicar una miqueta, aquest sí. últim aspecte?
Tecnocràcia és un mot que ja utilitzava Raymond Panikkar, que ara s'han fet 100 anys del seu naixement. Panikkar utilitzava aquest mot als anys 80, fa 30 anys ja, per descriure aquesta manera de enfocar la societat en la qual els criteris d'eficiència tècnica passen per damunt dels criteris humans, culturals, ètics, etc. I bàsicament això és el que tenim avui en dia. Si creiem que vivíem en una democràcia, ens hem anat a poc, sobretot darrerament veient que despertant-nos i veient que aquesta democràcia en el fons està al servei de grans conglomerats de poder i que les persones no estan realment en el centre. Aleshores, Panikkar ja parlava d'això fa 30 anys, i l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc considera que el problema fonamental del món d'avui és el paradigma tecnocràtic, és a dir, una manera de veure la realitat en la qual ens fixem en les estadístiques, en les xifres, en els guanys econòmics, però no mirem als ulls de les persones i no mirem la realitat. I bé, per tant, tenir una societat més digna, més justa i on la vida humana tingui més sentit requereix superar, deixar enrere aquesta tecnocràcia i tenir realment democràcia.
I què podem fer cadascun de nosaltres? Quin ha de ser el nostre paper, bé, d'entitats, d'organitzacions i en la nostra modesta mesura? Perquè, clar, tot se'ns fa com tant una muntanya que sembla impossible que el nostre gra de sorra pugui canviar alguna cosa.
Sí, però també, com diria Panikkar i com deia Gandhi, no és que tu siguis només un individu entre 7.000 milions d'individus que constitueixen la humanitat, sinó que cadascú de nosaltres som un microcosmos del conjunt de la humanitat i del conjunt de la realitat. I per tant, que allò que tu fas, que cadascú de nosaltres fa, reverbera en el conjunt de la humanitat i del cosmos. Aleshores, què pots fer? Doncs bé, cadascú de nosaltres veurà què pot fer. Però de cara, per exemple, al poder de la tecnocràcia, una cosa que pots fer és intentar tenir a ratlla la tecnocràcia i la teva vida. Una de les coses que jo faig per tenir a ratlla la tecnocràcia i la meva vida, que molts de vosaltres potser considerareu impossible, és no tenir mòbil. Quan li dic a la gent...
Ah, no tens mòbil encara?
No tinc mòbil. I quan li dic a la gent que no tinc mòbil, veig que hi ha alguns que no ho entenen, però molta gent em diu: quina sort! Quina sort, jo voldria fer-ho, però no puc. Aleshores, el fet que em digui tanta gent quina sort significa que potser... Sí que els mòbils segur que et fan la vida més fàcil en alguns aspectes. Jo vaig començar a no tenir mòbil per qüestions ecològiques d'entrada. Però després he vist que hi ha també qüestions existencials, que a mi m'agrada tenir espais d'hores en què vull estar amb mi mateix. Que vull, si no, no podria escriure, si no podria fer moltes coses que vull fer. I si hi ha alguna cosa urgent ja m'arriba. Si treballés en un servei d'emergència sí que en tindria.
I les notícies com les segueixes? L'actualitat? T'arriba, també, t'arriba.
Sí. Faig un cop d'ull ràpid a internet un cop al dia. Normalment un cop al dia el tinc prou. Però si passa una cosa grossa, te n'acabes assabentant, perquè algú t'ho dirà. Sí. I si no t'assabentes el mateix dia, tampoc s'acaba el món.
Això explica... Umberto Eco explicava que ell, en el moment que es va morir el seu pare, estava a l'altra punta de món sense cobertura ni telèfon mòbil i que va trigar 24 hores a assabentar-se'n de la mort del seu pare. I ell es preguntava, bé, però hauria canviat alguna cosa en la meva vida si me n'hagués assabentat 24 hores abans? I diu, no, doncs no hauria canviat res. Per tant, aquesta pressa, aquesta angoixa com frenètica per saber les coses, per tenir la informació a l'instant, tampoc no...
També hi ha un element d'això que és el fet que molta gent, sobretot joves, necessiten estar en el grup de Facebook, contestar els missatges immediatament, etc., per estar in, per estar dintre. Però això és part d'una cultura que té quelcom una mica pervers, de que en comptes de sentir-te bé amb tu mateix o tu mateixa, necessites contínuament aquesta aprovació externa que ve donada d'una manera mecànica i freda a través de paràmetres mecànics, diguéssim. I això, hi ha alguna cosa aquí que no funciona.
Clar.
Hi ha alguna cosa aquí que no és pròpiament humana.
Perquè jo no m'imagino que en el seu dia els creadors de les xarxes socials i de moltes de les noves tecnologies, quan estaven pensant en el que feien, doncs al seu costat tinguessin un filòsof com tu dient, a veure, pensem una mica en per què servirà tot plegat.
Bé, jo conec el cas de, com a mínim, dues persones que han contribuït molt al desenvolupament del món digital i de la robòtica, etc., que ho feien per desenvolupar el potencial creatiu de les persones i s'han vist una mica desenganyats, o molt desenganyats, per com s'ha desenvolupat tot plegat. D'altra banda, per exemple, sembla que el creador, el fundador de Facebook, no ho feia pas per una motivació gaire altruista. Però una cosa que hem de pensar també és que totes les aplicacions gratuïtes que trobem a internet i totes les pàgines que són gratuïtes no són gratuïtes perquè hagin estat dissenyades per una comunitat de monjos franciscans o de monjos budistes que vulguin el nostre benestar, etc. Han estat dissenyades únicament i exclusivament perquè algú guanyi diners en algun lloc. I aleshores aquests diners es fan a través de publicitat directa o encoberta, però pensem que sempre que tenim accés a alguna cosa gratuïta, algú està guanyant diners d'alguna manera amb el nostre temps i amb la nostra atenció.
Aurelio Pechey. La nostra obsessió pels paràmetres econòmics ens fa ignorar els problemes filosòfics i estructurals que hi ha a sota.
Escriu el nostre convidat d'avui a Àngels i Robots que una societat en què la norma és que tothom sigui portador d'un telèfon mòbil és una societat mobilitzada. Com els objectes de consum, també les persones se suposa que haurien d'estar accessibles i disponibles arreu i tothora. Hem d'estar electrònicament connectats. Sovint el preu de desconnectar-nos és la pròpia interioritat, el silenci, sobretot el silenci interior i de les relacions reals. Hem d'estar desconnectats, encarnades en plena presència en l'aquí i l'ara. La presència no es pot transmetre electrònicament i mai no podrà reduir-se als sons i pampallugues d'una pantalla. El concepte de presència que coneixes bé tu i que no està de moda és també una mica com incompatible amb tota aquesta societat hipertecnològica.
És que el suc de la vida, per dir-ho així, està quan estàs plenament fent una cosa submergida totalment en l'aquí i ara. Quan estàs fent una cosa que t'entusiasma, te n'oblides del temps, te n'oblides de tot. Una cosa creativa, una cosa... una relació, una cosa que t'apassioni, una cosa que nodreixi d'una manera profunda, te n'oblides del temps. Com més estem en l'aquí i l'ara, més profundament vivim. I, de fet, les tradicions de meditació el que t'ensenyen és estar profundament present en l'aquí i ara, aturant aquesta xerrameca mental que sovint no fa altra cosa que distreure't. I el que fan moltes de les tecnologies digitals és augmentar aquesta xerrameca a base d'un bombardeig constant d'informacions que poden ser més o menys rellevants, però podrien esperar. I aleshores jo crec que seria bo que tenir fer en les nostres vides espais d'interioritat, espais per gaudir de la nostra presència, i després, evidentment, doncs, moments en els quals consultes allò que sigui necessari consultar.
Sí, tu coneixes a gent interessant d'arreu del món que venen a Catalunya o a l'Estat espanyol a fer xerrades sobre aquests temes, sobre la interioritat, per exemple, i dubto que facin servir gaire el telèfon mòbil.
Si el fan, els que jo conec, si el fan servir, és d'una manera, diguéssim, controlada, d'una manera... poden estar hores i hores sense mirar-lo. És el cas de Daniel Goleman, per exemple, del psicòleg, és el cas de Jeff Foster, és el cas de...
Sí.
Satish Kumar, em sembla que encara no té mòbil, tampoc.
Tampoc, no? En Daniel Goleman em sembla que ens va explicar que... Sí, exacte, que ell ens ho explica aquí a l'Ofici de Viure, que ell no tenia tampoc correu electrònic al telèfon mòbil, no?
Ah, per exemple, sí.
Per exemple.
Sí, sí, sí. I aleshores, bé, aquestes coses poden esperar fins al moment que estiguis davant d'un ordinador i responguis els missatges. El que passa que avui en dia, si no respons immediatament, a vegades sembla de mala educació, però ho sento. Abans ens podíem escriure cartes i esperar que en 15 dies arribés una resposta. I ara, doncs, sembla que tot s'accelera.
Sí, per exemple, en el cas de Facebook, si no contestes els missatges al cap de poc, és el mateix Facebook que et renya, diguem-ne. Que et diu,
sí?
Ei, que estàs trigant a contestar un missatge.
Però aleshores, en comptes de Facebook ser una cosa que està al teu servei, tu acabes d'estar al servei d'aquest sistema.
Clar. La societat hipertecnològica, escriu en Jordi Pigem, i consumista, no porta, òbviament, a la salvació o a l'alliberament. No hi porta perquè no hi ha mai un lloc d'arribada amb prou tecnologia i consum per no necessitar-ne més. No hi porta, tot i que un dels aspectes més seductors de la publicitat és la seva promesa de plenitud i implícitament de salvació. Promesa falsa, però sempre latent en l'anunci, en el nou objecte de consum, en el darrer avenç tecnològic. I en Jordi Pigem, al seu llibre, diu que hem de redescobrir la dignitat del món i recuperar la dignitat humana. Hi ha alguna cosa que no hàgim dit en la recta final d'aquest programa sobre la dignitat humana que creguis que val la pena comentar?
Jo parlava abans de donar-te la meravella de ser un ésser humà amb totes les capacitats que tota persona té, sigui qui sigui. I de la meravella d'estar vius en un món que demana transformar-se radicalment. Un món que demana transformar-se per posar el bé comú i la terra en el centre de la taula, en comptes d'estar oblidats com estan ara. I és un món amb reptes i oportunitats sense precedents, i per tant és un món que és més interessant que mai. Jo no sé si mai he explicat aquí a Catalunya Ràdio una cosa que m'agrada dir, que és que si abans de néixer ens haguéssim demanat que volíem anar a viure una època molt interessant, no ens haguessin enviat a l'edat mitjana, que si eres fill de fuster series fuster, t'haguessin dit, ves a principis del segle XXI, que tant si ets periodista, com educador, com metge, com el que sigui, tot s'ha de canviar, perquè tot està canviant acceleradament. I és un món en què, bé... tot hem de canviar per construir un món on la vida humana tingui molt més sentit i on puguem relacionar-nos de manera sostenible amb la Terra.
No, no ens ho havies dit aquí.
Doncs bé, crec que és així. Crec que és així, que és una vida... avui la vida és molt més intensa i interessant, no necessàriament més tranquil·la i més plàcida, però bé, ens ha tocat això. I aprofitem-ho. I això també vol dir que la nostra acció té molt més efecte del que tindríem una societat absolutament estàtica i on tot estigués ja definit. Ara aquí tot està en transformació, tot està en estat fluid.
I també és veritat que gràcies a les xarxes socials i a internet, cadascun de nosaltres,
correcte,
som un petit mitjà de comunicació amb potes. És a dir, arribem a més gent que no pas al fuster de
sí,
fa
sí.
No sé quants segles.
És a dir, és com si les nostres accions es multipliquen. En aquest sentit, hi ha textos budistes que parlen de que en un món com aquest, el mèrit, el karma que genera es multiplica exponencialment. O sigui, en un món tranquil, fer bones obres és molt fàcil. En un món enrevessat com aquest, si aconsegueixes fer coses bones, rendeix molt
tens
més.
Tens unes vides futures. Com
això serà? És el que diuen alguns textos tradicionals del budisme. Sí.
Clar, el que no diuen és que en les vides futures, si ens hem carregat el planeta Terra, no hi haurà vides futures.
Bé, des de la perspectiva budista, hi haurien vides futures en un altre sentit. No en aquesta terra.
Existència.
Sí,
no?
però evidentment això no és una escapatòria per dir... O sigui, evidentment, carregar-se la Terra el que porta és a vides futures o aquí mateix, eh?
Clar.
El karma pot passar aquí mateix. Molt més complicades.
Gerard. Tota la nostra forma de vida és humanament i ambientalment suïcida.
Raymond Panikkar escrivia que el desfici del consumisme s'extingirà quan siguem capaços de gaudir del sentit profund de la vida, que és allò que totes les tradicions han entès per saviesa. Com podem cultivar la saviesa? Bé, intentem aquí a l'Ofici de Viure des de fa ja 12 anys donar eines per anar cultivant aquesta saviesa, no? Implícitament en Jordi Pigem ens n'està parlant al llarg d'aquesta estona i en el seu llibre. I un altre tema que li interessa a en Jordi és l'atenció. De fet, l'atenció conscient és una gran eina. On posem l'atenció és una gran eina per cultivar també aquesta saviesa i aquesta interioritat. I les noves tecnologies, aquesta societat hipertecnològica, utilitza l'atenció com a eina, la nostra atenció, la de cadascun de nosaltres, com una eina per fer diners també, Jordi.
Sí, abans comentàvem com una vida plena és una vida que vius en l'aquí i ara, més centrat en l'aquí i ara, i per tant, parant plena atenció a allò que estàs fent, en comptes d'estar dispers en tres o quatre coses a la vegada. Ho gaudeixes molt més quan estàs plenament atent. I Daniel Goleman, que tu abans has esmentat, que va estar aquí al programa, el psicòleg, doncs va publicar aquest llibre, es diu Focus, sobre l'atenció. I dient que l'atenció és allò que fa que tot allò que fem surti millor. Com més atenció hi posem, en qualsevol tasca que sigui, en qualsevol mena d'activitat que vulguem fer, com més atenció, millor rendiment. I el que tenim avui en dia és que el que mou cada vegada més el poder i l'economia és el captar la nostra atenció. S'estan publicant tot d'estudis que ens mostren que el subjecte clau del qual busca apoderar-se el poder és la nostra atenció. Si com més la nostra atenció està entregada a que sigui una plataforma digital, més se'ns pot inocular doncs, publicitat, se'ns pot fer pensar d'una manera o d'una altra. I aleshores tant les multinacionals com els partits polítics, com que sigui, el que vol és sobretot atrapar la nostra atenció. És a dir, com l'atenció, aquest bé intangible que tots tenim, passa a ser no menys important que els diners, que la lluita de classes i que les altres peces clau de transformació del món que tradicionalment s'havien estat considerant. I ara és com si la peça clau per la transformació del món és l'atenció. La bona notícia d'això és que els sobirans de la nostra atenció al capdavall són sempre nosaltres mateixos. I per tant és molt bo recordar que la sobirania la tenim nosaltres i que no cedim a qualsevol la sobirania de la nostra atenció, per exemple, en passant-nos coses per televisió, per internet, per allò on sigui, que no contribueixin a fer-nos persones més plenes.
No, i que no embrutin la nostra ment.
Sí, perquè
hi ha molts continguts que embruten la nostra ment, no en som conscients.
I de fet, el principal ús d'internet, saps què és? La pornografia. Aleshores, allà on posem la nostra atenció, canvia qui som. És una altra cosa molt important de tenir en compte. Com més parem atenció a coses trivials, més trivial esdevé la nostra vida. Com més parem atenció a l'art sublim i a l'espiritualitat i a la gran filosofia, etc., més s'ennobleix el nostre interior. De manera que allò a què parem esment ens transforma, perquè d'alguna manera fa com de mirall de nosaltres. I, per tant, recordar aquesta sobirania que tots tenim sobre la nostra atenció és una de les eines, crec jo, per navegar aquest oceà que tenim al davant.
Tampoc estàs dient, Jordi, que estiguem tot el dia llegint els grans filòsofs, perquè dit tu mateix que ho ets, no estàs tot el dia llegint els referents clàssics, no? Perquè abans ens parlaves, per exemple, de coses ben senzilles, el contacte amb
correcte
la natura,
sí.
La conversa cara a cara, mirant-nos als ulls,
a escoltar el cant d'un ocell. Escoltar el cant d'un ocell pot ser molt més interessant que llegir a Plató. Sí, que, sense cap dubte. Per exemple, Sant Bernat deia que aprenia més dels boscos que dels llibres. I això val per tota mena de llibres. De fet, els llibres, diguéssim, que són un sucedani, per quan estàs entre quatre parets i no tens el cant de l'ocell, doncs potser pots llegir un poeta. Un poeta millor que un filòsof, en molts casos. Sí. Però la idea clau és aquí que si el que contemples és vell, té un sentit, això també repercutirà dins teu. A banda que sabem que el contacte amb la natura, per exemple, una conseqüència d'això és el fet que el contacte amb la natura millora la nostra salut física i mental, que és una cosa que...
Exacte. I està demostrada científicament.
Claríssimament, sí.
Però també... Suposo que hi ha qui pot pensar, bé, però i l'esperit crític, si no veig determinats programes de televisió, si no escolto algunes declaracions, encara que em desagradin profundament, no puc cultivar el meu esperit crític i no puc lluitar per la causa X.
Sí, crec que en aquesta conversa que hem tingut també han sortit elements d'esperit crític i de crítica. I per tant s'han de combinar les dues coses. És a dir, gaudir de la bellesa d'aquest món, intentar preservar la bellesa d'aquest món i la dignitat humana, posant límits a aquelles coses, a aquelles forces, a aquells poders que intenten manipular-ho. I, evidentment, hi ha una part de... Sí, que no és tot estar... Potser està molt bé que hi hagi ermitans que tinguin una vida de pregària 24 hores al dia, magnífic, però els que estem en a la societat ens toca també posar límits a moltes coses.
I és el cas d'en Jordi Pigem, que avui ha vingut a Barcelona... Dic que ha vingut a Barcelona perquè no vius a Barcelona.
Visc en un poble...
Exacte, sí, amb molts menys habitants, eh?
Sí, correcte.
A prop del mar. En Jordi ha publicat Àngels i robots, el 25è Premi Joan Maragall, publicat per Viena i la Fundació Joan Maragall, i també en castellà es pot trobar a Fragmenta. Jordi, enhorabona pel llibre i per la teva tasca, i moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure de nou.
Moltes gràcies, Gaspar, i enhorabona per la vostra tasca.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Amb en Sergi avui preparant el Nadal, els àpats de Nadal. No parlarem de gastronomia, Sergi, ben retrobat, però sí dels vincles familiars. Són uns vincles que no hem escollit sovint. I el Nadal és una època de tot, per posar-los a prova, també.
Sí, certament. A més, en aquest espai, per mi, és com un gran laboratori. És un gran repte, perquè et trobes relacionant-te amb persones amb les que potser, no voldries relacionar-t'hi. I el Nadal són unes dates on ens hi trobem sovint, amb aquesta situació. Per tant... És un espai on ens podem veure a nosaltres mateixos des d'aquesta relació amb nosaltres mateixos en les que no acabem d'acceptar l'altre. Aquí es veu molt clarament quan no acceptem completament com és l'altra persona. Per tant, aquestes dates són molt bones, són fantàstiques per poder fer un inventari intern d'aquesta no acceptació a l'altre i com això es trasllada amb la meva forma d'actuar o la meva forma de ser. Què vull dir? Que quan entrem dins l'àmbit familiar, nosaltres mateixos ja adaptem un paper i un rol dins d'aquella construcció familiar. I és molt interessant començar a veure o ser conscient com hi ha un espai nostre, que prèviament és inconscient, que està prenent una forma, forma de fill, forma de germà, forma de nebot, i com passem a sotmetre'ns a aquest personatge quan en realitat no som aquest personatge. Per tant, aquests Nadals, aquestes situacions on els vincles familiars estan actius, és un molt bon moment per descobrir aquest espai d'inconsciència, perquè al cap i a la fi, la resta de l'any, també estic fent el mateix gest, també estic sotmetent-me a un espai de rol que no sóc. De fet, la insatisfacció humana, en part, ve d'estar exercint un paper a la vida que no ens correspon en realitat, que correspon a una imatge de qui creiem ser en relació al món que ens envolta. Per tant, de nou, aquests Nadals, vincles familiars, una bona oportunitat.
I espais d'inconsciència, si em permets la broma, també n'hi haurà, després del cava i...
És un àmbit de moltes possibilitats, Gaspar. És una molt bona oportunitat, de debò.
Gràcies, Sergi. Als
gràcies,
clients, també. Moltes gràcies. Una abraçada.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Still be friends, but I'll admit that I was glad it was.